Teatre radiofònic amb amants del teatre i Cugat Mèdia. Cada dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM i quan vulguis a www.cugat.cat. Avui, Vides paral·leles de Marta Rius, de Manuel de Pedrolo. Manuel de Pedrolo va néixer el 1953 i va morir el 1990. Fou un autor i traductor prolífic que conreà tots els gèneres literaris. Va publicar gairebé 100 obres que comprenien gèneres i tècniques fins aleshores inèdits en llengua catalana. Aquesta abundant producció, juntament amb l'èxit aclaparador que va aconseguir amb les seves novel·les, ha ocultat el seu vessant de contista. Fou l'escriptor més perseguit per la censura franquista. De ben jove al batxillerat, va començar la producció de contes i poesia que no abandonà durant la guerra i que mantingué fins al 1990, la seva mort. El conte li va permetre, a través del símbol o l'alegoria, reflexionar sobre la condició humana i crear situacions que afavorien l'experimentació. Cal valorar els seus contes no només com una crònica de la resistència i d'uns temps difícils, sinó també com un autèntic microcosmos pedrolià, com unes peces esplèndides que tracten temes tan eterns i universals com la lluita per la llibertat, la incomunicació, la rebel·lió existencial o l'acarament amb l'absurd en el cor mateix de la vida. A Vides paral·leles de Marta Rius, Pedrolo ens parla d'una doble vida. Apareix la fantasia de forma feble i allò real, amb uns personatges despersonalitzats que viuen en un món quotidià, però sense un temps i un espai reconegut. Fitxa artística. Narradora, Paquita Puig. Home, Joan Berlanga. Xicot, Jordi Delcor. Conductor, Joan Contijoc. Gravació i postproducció, Xavi Trapero. Producció, Carme Ballesteros i Jèssica Sotodossos. Arranjament i direcció, Teresa Canes. Esperem que el gaudeixin força i fins al proper mes.
De març. El conductor és al costat de la porta oberta del cotxe de línia. Anava resant.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
Els passatgers, reunits en un costat de la vorera entre dos arbres, lliuraven la rodona de metall amb el número d'ordre i pujaven al vehicle.
8, 9, 10...
L'últim passatger va enfilar els dos breus graons que manaven a l'interior. Va mirar amunt i avall com si es preguntés quin lloc escolliria. A la fi, es va seure prop d'una finestra, a la banda dreta, que era la de mar. No va obrir cap diari ni cap llibre, sinó que es va limitar a passejar distretament la vista per un carrer sorollós, animat per una circulació densa. El xofer havia acabat de comptar i ara tothom era dalt, instal·lat. El conductor va mirar a vorera amunt cap al cobrador.
Apa, tu! Som-hi!
L'home, sense presses, va donar un cop d'ull al rellotge i, seguidament, darrere del xofer, pujar al vehicle. El cotxe travessava la Gran Via i, per marina, s'adreçava a la carretera de la Jonquera. Avançava lentament, entrebancat per tot de camions de gran tonatge. Un inspector, que devia haver pujat pel darrere, va anar avançant cap a la banda davantera i demanava els bitllets. Els foradava amb un petit crec sec de la seva maquineta perforadora. El cotxe de línia prosseguia. Travessava Badalona i continuava carretera amunt entre el mar i la muntanya. No es va aturar fins a Montgat, on un xicot jove s'esperava arran de l'indicador de parada. El xicot duia una gabardina clara i un barret gris. Quan el cobrador va haver obert la porta, s'enfilà lentament i amb una mirada consultà la cara dels altres passatgers. Després es va seure darrere l'home que es guardava finestra enllà. El vehicle va engegar de nou i el cobrador s'atensà al nou vingut.
Vilassar.
El cobrador va arrencar un tros de la tira que duia a les mans i la hi allargà. Va haver de butxaquejar per tornar-li el canvi. Quan va allunyar-se, es va treure un diari de la butxaca i el desplegà. Encengué una cigarreta i a la fi va submergir-se en els titulars de primera plana. L'home que mirava per la finestra també acabà per encendre una cigarreta. La seva companya de seient potser no ho aprovava gaire, perquè el va fitar amb disgust. No va dir res, però. El cotxe de línia era permès de fumar. El mar, a l'altra banda de Raïls, era sempre igual i era sempre diferent. L'home hi clavava els ulls amb obstinació. Les onades trencaven sobre la platja, però no se sentia cap soroll. El roncar del motor ofegava les sonoritats de l'aigua. El cotxe va entrar a Vilassar de Mar. El xicot del barret havia plegat el diari. Va ésser el primer que s'adreçà a la porta. Una mica més enrere el va seguir l'home que s'havia passat el viatge amb els ulls clavats a l'exterior. Van baixar. I tots dos, l'una a continuació de l'altra, van encaminar-se a l'edifici de l'estació. El vestíbul era desert, i el xicot del barret va travessar-lo i sortir a l'andana. Va saltar per damunt de les vies i a l'altre costat va aturar-se un moment a contemplar el mar. L'home també s'aturà, però a la sala d'espera, on va encendre una altra cigarreta. Quan sortí fora, el xicot del barret i la gabardina ja gambava cap a la platja. I van davallar l'un darrere l'altre, en direcció a Barcelona. La sorra era humida i tots dos caminaven lentament. Tampoc no semblava que tinguessin gens ni mica de pressa. L'expressió de tots dos, però, era tensa, preocupada. Una dotzena de metres més enllà, el xicot va aturar-se al costat d'unes roques i, sense girar-se, s'esperà. L'altre continuava caminant cap a ell. Quan hi era a tocar, el del barret va alçar el cap i preguntar:
«Es pot saber per què em seguiu?»
Va haver de cridar una mica. La mare estava moguda i allí, a la intempèrie, absorbia tots els sorolls. L'altre s'immobilitzà francament sorprès.
«Com? Que ho segueixo?»
«Des que hem baixat de l'autobús, que veniu darrere meu.»
«Això no vol dir que ho segueixi.»
«Ah, no? Què feu, doncs, aquí, en aquesta hora i amb aquest temps? Que potser us voleu banyar?»
«No, m'he de trobar amb una persona.»
El del capell va fer immediatament una cara d'allò més còmica, desconcertat per una estranya coincidència, car tot seguit digué:
«I jo?»
«M'he de veure amb una dona.»
«Jo també.»
Continuaven mirant-se, però d'una altra manera, gairebé com dos còmplices que no es tenen gaire confiança. L'home prosseguí:
«He d'esperar-lo al costat d'una roca que du unes inicials en pintura negra.»
«Quines inicials?»
«A-G.»
«A-G? Si no pot ser, també jo hi estic citat.»
«M'ho tenia des que hem començat a parlar.»
«És la mateixa dona, potser?»
«No ho sé.»
«Jo espero una noia alta, rossa. Es diu Marta Rius.»
«La meva també.»
«És la meva dona.»
«No, no, és la meva.»
«Us equivoqueu. Fa anys que hi sóc casat.»
«I jo? Per on és aquesta roca amb les inicials?»
«No ho sé. Cerquem-la mentre aclarim aquesta situació.»
Els dos homes es van posar en moviment platja avall, amb la vista fita en les pedres que la limitaven.
«Jo em vaig casar amb la Marta ara fa 5 anys, el 48.
«És l'any que m'hi vaig casar jo.»
L'home prosseguia, com si l'altre no hagués dit res.
«No feia gaire que la coneixia, potser 8 o 10 mesos. Ens havíem presentat a casa d'uns amics comuns i vam simpatitzar de seguida. Vam sortir unes quantes tardes i al cap d'una mesada ja érem promesos. Sí, tot va anar una mica de pressa. I potser fins i tot ens hauríem casat més aviat si aleshores no s'hagués mort el seu pare. Això va ajornar els nostres propòsits. Era filla única d'un industrial. Ara sóc jo qui s'encarrega de fer marxar la fàbrica, sabeu? M'anàvem una vida corrent, senzilla, i em sembla que feliç, fins que ella va desaparèixer. Ara ja fa prop d'un any. És clar que he fet l'impossible per recuperar-la, però res ha servit de res. I abans d'ahir, quan la donava definitivament perduda, vaig rebre una carta. Em citava aquí, a la platja.»
El xicot no va fer cap comentari. Continuà caminant en silenci, lentament, els ulls obstinadament clavats en les roques. L'home se'l mirà.
I bé?
Jo la vaig conèixer en un ball de carnaval. També era en una casa particular. Vam ballar tota la nit i de matinada la vaig acompanyar a la torreta on vivia amb una parenta. Una tia vídua i sense fills que gairebé mai no sortia de casa. I va anar amb unes amigues. L'endemà ens vam tornar a veure. I també els dies següents. Jo l'estimava, però no m'atrevia a dir-li-ho. Era massa pobre. Vaig tardar prop d'un any a declarar-me. En aquell moment, la meva situació havia canviat gairebé de cop i volta. Un atzar m'havia posat entre les mans una exclusiva i l'assumpte començava a donar diners. Un cop decidit, el nostre prometatge no va durar ni 3 mesos. Tots dos teníem pressa. Ens vam instal·lar a Montgat, on jo tenia la feina. Després, bé, també va desaparèixer, com en el vostre cas. Deu fer un parell d'anys.
I ahir vau rebre una carta?
Sí, exactament com vos. Em pregava que acudís aquí, en aquesta platja, sol. Mireu, em sembla que ja hi som.
I sí, sobre la pedra, en negre, hi havia les dues inicials, A, G, que cercaven. Tots dos es van aturar.
Però ja deveu comprendre que no es pot tractar de la mateixa dona. Seria impossible.
Com és, doncs, que coincideixen el nom i la descripció física?
Potser no coincideixen tant com ens pensem. Deixem el nom de banda. Això sí que és una mica estrany, però que sigui alta, rossa, hi ha moltes dones altes i rosses.
Si us plau, podríem aprofundir una mica més?
Sí, per què no? A veure, la meva dona té una petita piga, molt negra i rodona, a l'espatlla dreta, prop de la clavícula.
La meva també.
Un altre detall, potser no tan usual, és que el borrissol del pubis se li enfila una mica amunt. Cap al centre es reuneix en una mena de ratlla prima i poc poblada que li arriba a prop del melic.
A ella també.
No hi havia dubte. Les dues dones eren una sola i única persona.
Però com podia ésser aleshores que aquesta dona hagués fet vida amb tots dos alhora? Com us ho expliqueu?
No m'ho explico de cap manera. I no m'hi vull trencar el cap. Aviat la tindrem, o les tindrem, aquí. I llavors s'explicarà tot.
L'home es va treure el paquet de cigarretes i el convidà a fumar. Tots dos van encendre. Durant 5 minuts, potser, fumaren en silenci. Després l'home els inà el cap.
Però mira que som ximplets. Hi ha les cartes. La porteu, vos?
Sí, és veritat. Les podem comparar. Veieu? La cal·ligrafia de les dues cartes no és pas la mateixa.
Sí, són diferents. Però subsisteixen aquelles coincidències. No sé què pensar.
Van continuar fumant sense moure's de la pedra que duia les dues inicials negres. En tot el tros de platja visible no hi havia ningú més. La mar cada cop més agra, gairebé els arribava als peus. El vent s'esforçava.
Ha escrit a les 6 i ja les són.
Passen uns minuts.
Ja no pot tardar.
Els ulls escorcollaven la platja impacients i preocupats. Un tren passà per darrere d'ells.
Potser ve en aquest tren.
Potser.
El cel s'anava enfosquint. Mitja hora més i ja seria de nit. Els dos homes van haver d'abandonar la roca per tal de no remullar-se els peus. Van acabar per asseure's al talús de la via. L'espera recomençà. Ara ja només miraven cap a la banda de l'estació de Vilassar, gairebé convençuts que d'un moment a l'altre una silueta femenina s'aniria retallant en la llunyania. Però el temps passava i res no trencava la solitud de la platja. La nit davallava cada cop més vertiginosament.
Són gairebé 7:15.
Ja no vindrà.
Sí. Per què ens deu haver citat, si no?
L'home arronsà les espatlles. Va passar un altre tren. I un tercer. Aquest en direcció descendent. Ara els cotxes ja anaven il·luminats. A les 7, ja gairebé negra nit, l'home es va aixecar.
Ja en tinc prou. Me'n vaig.
L'altre semblava indecís, però a la fi va imitar-lo, i tots dos, de costat, es van anar allunyant sorra amunt cap a l'estació.
Què li deu haver passat?
Potser era una broma.
Una broma? No. Conec molt bé la lletra de la meva dona.
I jo de la meva, però...
No proseguí, i cap cot va continuar caminant. Ara avançaven més a poc que de primer, a l'anada, perquè era fosc i, d'altra banda, el mar havia humitejat la sorra. Calia mirar on posaven els peus. En arribar entraren al vestíbul. Mentre compraven els bitllets van sentir l'enrenou del tren que irrompia l'estació entre xiscles de frens. El xicot s'endinsà en el cotxe i l'home entrà a la comuna. En sortir-ne mirant fora, cap a la mar. Ja anava a girar-se quan els seus ulls van descobrir una forma femenina que es dreçava a la platja molt a prop, li va semblar, de l'indret on ell i el xicot havien esperat la Marta. Era ella. No podia distingir les seves faccions, ben cert, però qui podia ésser en aquella hora i en aquell lloc? Què hi havia de fer de nit una dona a la platja? Es va precipitar cotxe amunt a la recerca del seu company.
L'acabo de veure.
Eh?
La Marta, l'acabo de veure.
N'esteu segur?
Sí, sí.
I ara què farem?
Baixarem a la propera estació. Potser encara hi arribem a temps.
Els dos homes van callar. Després, mentre el tren corria nit endins, van adreçar-se a la porta, prop de la qual van quedar-se fins que el comboi va entrar a l'estació de Premià. A les fosques, al llarg de les vies, van córrer cap al mar. Ara feia fred de debò. El vent cada cop més fort. Dos minuts després ja tenien els peus xops. La nit era negra i ben just veien per on avançaven. L'home que anava davant va caure. El xicot, impacient, va ajudar-lo a redreçar-se i va prendre la davantera mentre ell renegava. Les respiracions es feien feixugues, precipitades. El xicot havia perdut el barret, però no es va entretenir a cercar-lo. Probablement tampoc no l'hauria trobat. Al lluny resplendien els llums de Vilassar. Llavors, sobtadament, es van aturar.
Hem passat la pedra.
No, és allí.
I assenyalava d'ur davant. Van córrer encara. La dona havia desaparegut. Desanimats, van fer una altra pausa. El xicot va esforçar els ulls fins que distingí les dues inicials. I després, fins i tot, les tocà amb els dits. Sospirà.
Voleu dir que no ho heu somiat?
Us asseguro que l'he vista.
Si és així, no ens ha esperat.
L'home silenciosament reprengué el trot fins a Vilassar, com si encara confiés d'aconseguir-la. I el xicot, al cap d'un moment, el va seguir sense deixar d'escorcollar els encontorns amb la mirada. Els ulls, però, només sabien distingir aigua, pedres i sorra. Prop de l'estació, l'home va pantejar.
Potser encara la trobarem. Qui sap si espera el tren. Des que hem deixat Premià no n'ha passat cap més.
Però es veia que no es creia massa el que deia, i el xicot tampoc. Un instant després ja sabien que havien fet bé de no fer-se il·lusions. Dalt no hi havia ningú que s'assemblés, ni remotament a la Marta.
Si ens haguéssim esperat...
Bona hora de dir-ho.
Van tornar a comprar els bitllets, i al cap de 20 minuts agafaren el tren. En tot el camí no es van dir ni una sola paraula, ni se la van dir quan, amongat, el xicot va aixecar-se i baixar del cotxe. Es van separar com dos desconeguts. 10 de juny. L'home va recórrer, a bon pas, el darrer bloc de cases del carrer d'Aribau i desembocar a la plaça de la Universitat. Encara era d'hora. La carta que duia a la butxaca el citava a 8:45 i ara tot just passaven 2 minuts de les 8. La impaciència, però, el rosegava. Prou va mirar de fer una mica de temps al costat del quiosc. Ben just aturat, però, va reprendre la marxa i per sota dels arbres s'encaminà al lloc exacte de la cita, sota el rellotge de l'edifici de la universitat. Mentre feia els darrers passos, van començar a caure unes quantes gotes fines i espaiades que gairebé ni mullaven. Ell, però, alçà els ulls al cel amb una vaga interrogació amoïnada.
És possible que el temps em faci aquesta malifeta?
Enfitar de nou la vista al seu davant, es va aturar en sec. 2 metres més enllà, algú, aturat precisament prop d'un dels arbres, les guardava amb atenció.
Altre cop vos?
No em direu que us ha tornat a citar.
Doncs sí, i a vos també, pel que veig.
Són les primeres notícies que en teniu des de l'altre dia?
Sí.
Jo també.
I com us expliqueu aquesta mania de citar-nos tots dos alhora?
El xicot va fer un gest amb les espatlles i va haver un silenci. L'home consultà el rellotge i, tot seguit, aixecà els ulls cap al de la torre de la universitat.
Les 8:10. Encara en tenim per 20 minuts.
Si és puntual.
El xicot no semblava particularment desitjós de conversa. I Haddock feu un pas de costat com si anés a iniciar un passeig, però en veure que l'home es disposava a seguir-lo i renunciar, i va repenjar-se contra el tronc de l'arbre. Aquell núvol que havia deixat escapar quatre gotes disgregades abans d'arribar a terra s'allunyava cap a ponent. La sortida de les oficines havia animat el carrer. A l'altra banda de la plaça, a la vorera del carrer de Palai, els aparadors encesos competien amb la llum del capvespre.
Aviat sabrem qui té raó.
Havien callat durant tanta estona que el xicot gairebé se sobresaltà, com si s'hagués oblidat que no estava sol. Va llançar la punta de la cigarreta, l'esclafà amb el peu i digué...
Tots dos en tenim.
Tots dos?
Sí, he arribat a la conclusió que, si ens cita l'hora, és perquè tots dos...
Si no pot ser, això.
Ja ho sé, però què voleu que us hi faci?
Hi ha d'haver un error. No sé quin, però hi ha de ser.
Vos aneu-ho creient.
Van passar 10 minuts més. El temps mai no els havia semblat tan llarg. S'haurien pogut separar, sí, i això potser hauria fet l'espera més suportable. Ni l'un ni l'altre, però, no es decidien a fer aquest gest.
I si no ve?
I per què no ha de venir?
Li recordo que ja ens va deixar plantats una vegada.
Va fer tard, que no és el mateix.
Com us sembli. No discutim.
Aquests mots, pronunciats en un to malhumorat, provocaren un altre silenci. L'home nerviós va encendre una altra cigarreta, aquest cop sense oferir-ne cap al xicot. Els tramvies s'anaven succeint, però les cues no minvaven pas. Tampoc no disminuïa la corrua d'homes que entraven i sortien dels urinaris públics. L'home va tornar a alçar els ulls cap al rellotge de la torre. Entre aquest i el seu hi havia una diferència de prop de 3 minuts.
Quina hora teniu, vos?
Falten 2 minuts per 2 quarts.
A mi me'n falten 4, i sembla que vaig bé.
Per què ho pregunteu, doncs? I a més, quina importància té? Ningú no ens assegura que serà puntual.
És veritat.
No van trigar a tenir-ne la prova que es faria esperar. A 4:45 encara no s'havia presentat, i a 4:45 continuava absent.
No pot ser que també aquesta vegada...
Ni l'un ni l'altre no s'atrevien a completar el seu pensament. Llur nerviosisme, però, creixia per segons.
Les dones sempre es fan esperar, ja se sap.
El que passa és que nosaltres hem vingut d'hora.
L'empregaven a dreta i esquerra. No sabien si la dona vindria per la banda d'Aribau o del costat de Balmes, entre un filòsof i un poeta. El fet és que oferien un espectacle curiós a l'observador intel·ligent. Semblava com si seguissin les evolucions d'una pilota en un indret on no n'hi havia cap. Quan se'n van adonar, procuraren dominar-se. Al cap de 2 minuts, però, ja hi tornaven. No ho podien evitar.
No vindrà.
Potser no.
Tot i això, continuaren esperant. No podien oblidar que l'altra vegada la dona es va presentar, si és que era verament ella, amb més d'una hora de retard. A la fi, els nervis els van obligar a posar-se en moviment. Van fer, doncs, uns passos cap al carrer Balmes, però cada 2 segons es giraven, com si tinguessin por de perdre de vista aquell indret.
No us tombeu tant, home.
I vos què?
En arribar a l'altura de les cues del tramvia, van retrocedir. No podien arriscar-se a allunyar-se gaire. Van tornar cap al punt de partida i continuaren cap a Ribau. Ara el temps passava una mica més de pressa. No gaire més, però. A 9:10, quan ja s'havien cansat de repetir aquell passeig, es van aturar altre cop sota l'arbre i, descoratjats, es miraren.
Et sembla que més valdrà que ens n'anem?
Sí.
Cap on tireu-vos?
Cap avall, cap a Palai.
Jo vaig a Muntaner.
Van restar encara uns segons palplantats l'un davant de l'altre indecisos. Després, sense encaixar, tan silenciosament com temps enrere, es van separar i es confongueren amb la multitud. El xicot va travessar la plaça, però quan era tocada la calçada va retrocedir bruscament i de pressa tornar sota el rellotge. Prop de l'arbre es va trobar cara a cara amb l'home que havia tingut la mateixa pensada.
Ah! O sigui que vos...
No us podeu queixar, vos heu fet el mateix.
Això és infantil, parlem clar. Teniu la intenció de continuar esperant?
No, ni sé per què he tornat. No val la pena, no vindrà.
Teniu raó. Mireu, siguem lleials l'un amb l'altre. Anem-nos-en, però sense trampes, de debò.
Sí, us asseguro que no tornaré.
Molt bé, promès.
I ara, abans de separar-se, van encaixar. 7 de novembre. El tramvia corria pel carrer de Mallorca. Va deixar enrere la plaça de la Sagrada Família. Més enllà del temple, s'aturà. El vehicle engegà novament. Anava força ple i els passatgers s'enfonsaven mútuament els colzes a les costelles. Ningú, però, no es queixava. Un entrenament perllongat els donava la resignació indispensable. En arribar a la cantonada de Castillejos, l'home va fitar el carrer distretament, però tot seguit la seva atenció se centrà en un xicot engabardinat i embarretat que saltava de la vorera i s'atensava al vehicle. Una ganyota de contrarietat va alterar-li les faccions.
Bo, altra vegada.
El xicot va pujar a la plataforma del darrere, tal com era obligatori. L'home va espiar-lo a través del vidre que comunicava amb l'interior. En havent pagat, el xicot s'obrí pas entre l'aglomeració de fora i entrar al passadís. Un moment va semblar que el travessaria de cap a cap, però a la fi va quedar-se al costat d'un seient al qual repenjar la mà.
Baixaré la parada següent i esperaré un altre tramvia. Però no, no, és molt tard i haig de fer una visita. També podria agafar un taxi, guanyaria temps.
Només que l'home no era afeccionat a les despeses supèrflues. Una adolescència austera i difícil el condicionava. Va acabar per arronsar les espatlles.
I què? Al capdavall, després de tants mesos de no haver-nos vist, potser ni em reconeixerà.
L'home va tornar a mirar cap a l'interior. El xicot no s'havia mogut, però ara es guardava cap al carrer força animat del suburbi. Van pujar més passatgers i una onada d'empentes procedent de la plataforma posterior va anar recorrent tot el vehicle. El xicot es va veure lleugerament desplaçat. Era tan a prop, ara, que si hagués mirat cap a la plataforma de davant, possiblement hauria vist l'home, tot i l'anunci de sabó d'afaitar que el dissimulava. No va mirar-hi ni una sola vegada, però. Quan el vehicle s'aturà, van davallar ben bé 2 dotzenes de persones i la part de dins va quedar gairebé neta, si bé els seients encara estaven tots ocupats. Drets, només hi havia el xicot i 3 o 4 homes més. El moviment del xicot va coincidir amb l'arrencada del cotxe. Abandonà el respatller on s'havia repenjat i, parsimoniosament, va fer 2 passos cap a la porta oberta. Però no arribà a sortir a la plataforma, sinó que va immobilitzar-se al llindar. L'home mirava amb obstinació cap al carrer. En aturar-se altre cop el vehicle, ara amb una frenada barroera, la mateixa inèrcia precipità el noi a la plataforma. L'home, que no ho podia veure, va sentir la remor dels peus que s'abatien amb força sobre el pis de fusta i al cap d'un moment la mà que li tostava l'esquena. Es va haver de girar. No podia pas pretendre que no se n'adonava. Després el xicot probablement hi hauria insistit. Tots 2 es van trobar cara a cara. L'altre somreia.
Vos?
Com va això?
Molt bé.
I la vostra dona?
Bé, també.
Bé?
Sí.
Ha tornat, doncs?
Sí, ha tornat. I la vostra?
També, naturalment.
Ah.
El cotxe alentia. El xicot va fer un pas cap a la sortida. Abans d'aventurar-se pel marxa a peu, però, es va girar i digué...
O sigui que ja no hi ha problema?
No, cap.
És clar.
Desplaçar la mà per la barra de llautó i baixar al marxa a peu d'on saltar al carrer. Des d'allí es va tombar encara cap a l'home que continuava mirant-lo des de dalt. Vacilà breument i després va alçar el braç en un gest de salutació.
A reveure?
Sí, a reveure.
Tots 2 sabien, però, que ara ja no es veurien mai més.
Doncs aquest ha estat Vides paral·leles de Marta Rius, el primer conte de Manuel de Pedrolo, d'aquests espais mensuals de radioteatre, uns programes que fem Associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar el proper mes al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.